Però, com els dèiem, avui han passat 30 anys d'aquells titulars tan horrorosos i d'aquella imatge tan horrorosa del Garraf cremant. Crem el Garraf, titulava l'Eco de Sitges el 16 d'abril del 1994, amb lletres de motlle enormes, grandíssimes, titulant un incendi de grans dimensions originat en tres punts distints a primera hora de la tarda de dissabte passat, ha cremat 5.000 hectàrees. Finalment, comptat i debatut per als experts, aquelles 5.000 hectàrees en varen ser 4.250. En un incendi en què també hi va haver debat crític sobre fins a quin punt aquest foc va agafar més o menys desprevingut a institucions i equips d'extinció. L'ECO deia, a mesura que s'acostava la finalització de l'incendi, van començar a aparèixer crítiques al voltant de com s'ha produït, com ha evolucionat l'incendi d'Oumacis. Dilluns, la comissió executiva del PSC va qualificar de nul·la l'actuació de la Generalitat en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'aleshores consellera de Governació, Maria Eugènia Cuenca, va negar aquestes acusacions, afirmant que la intervenció davant del foc havia estat correcta. L'endemà de la celebració de la reunió del Consell Coordinador del Parc del Garraf, que res, estava gairebé acabat de constituir el Parc del Garraf, aleshores estem parlant de fa 30 anys enrere, Rafael Roig ens comentava com havia viscut personalment aquest incendi, aquella sensació de vulnerabilitat, o veure que el foc avançava de tal manera que quan s'apagava d'un costat s'encenia per l'altre, i fins a quin punt es va parlar en aquell moment de regeneració.
Quin és?
La meva particular, mira, allò així grans trets, diria, per una banda, que ningú s'esperava que passés això en aquestes èpoques de l'any, malgrat doncs la sequedat i que fa molt de temps que no plou. Això va significar que va agafar molta gent desprevinguda, gent que hagués tingut que actuar d'una manera o d'una altra, ens va agafar tots plegats, vull dir, no vull ni treure ni posar ningú. I després un factor que va ser determinant va ser les ventades que ens va fer. Veies allà el foc que estaves acabant d'apagar en un racó i et giraves i a 50 metres estava encenent i havia passat per sobre i encara no t'havies ni enterat. Vull dir, van ser coses d'aquestes que... El vent va ser determinant. Mm-hmm.
Pels que no coneixen tot això, hi ha coses que és impossible d'apagar en determinades circumstàncies?
Sí. Bueno, més que coses que es puguin apagar són accedir-hi. I al massís hi ha punts que no hi pots accedir-hi, llavors doncs, es plantegen, esperarem el foc en aquesta vessant d'aquí o l'esperarem allà, i trasladen tots els dispositius cap allà i només falta que el vent en aquell moment et canviï i tornar a moure camions i això, ja tornes a arribar tard a un altre punt. Vull dir, aquest també és un problema.
Vaja. El vent, sens dubte, el protagonista també d'aquest incendi del Garraf. Què es va dir en aquesta reunió d'ahir, Rafael? En principi em comentàvem que no es va parlar pas de punts crítics, de punts a arranjar, sinó que es va posar tota una sèrie d'objectius en comú que convergeixen tots en regenerar, en arreglar aquesta situació l'abans possible.
Bueno, ahir la reunió del Consell Coordinador del Parc, i era tothom, evident, a més és la seva obligació, si en són membres i han de ser-hi, però el que es va fer un primer anàlisi de com havia anat tot una mica en cada un dels municipis, es va plantejar, bueno, sempre hi ha els comentaris de més personalitzats o més individualitzats en quant a municipi, de si han passat això, han vist allò, o haguessin tingut d'anar per aquí o per allà, però en general, vull dir, jo diria, no, en general, en total, la sintonia de tothom era pràcticament la mateixa, una voluntat, doncs, ja de partir d'ahir mateix de tirar això endavant, analitzar clarament què és el que es pot regenerar i què és el que s'hi tindrà que anar i actuar directament. Hem de pensar, doncs, que almenys això és el que ens diuen els tècnics, quan els pins i les plantes i tot el tipus de vegetació tenen uns processos, llavors si se salven un X anys, parlen de 10-12, hi pot haver una autoregeneració important. En aquest cas tenim zones del Garraf que això no serà possible degut a que, bueno, des de l'incendi del 82 es havia anat actuant tots aquests anys i no ha passat, i aquí sí tindrà que tornar a actuar i, bueno, ja veurem. En aquest moment s'ha convocat, continuem amb això del tema de la comissió aquesta, si no recordo malament, pel 17 de maig, una segona reunió on amb tot aquest pla els diferents ajuntaments han de fer arribar les propostes a la Diputació, s'intentarà fer un pla d'actuació i a partir d'aquí, jo crec que a partir del 17 de maig és quan hi hauran coses molt concretes. Això sí, la voluntat és anar a recuperar el Garraf. Com? Ja en parlarem.
Rafael Roig ens deia això el 13 d'abril del 1994, l'endemà d'aquesta reunió del Consell de Coordinació del Parc del Garraf. I feia referència a una reunió del 17 de maig. El 18 de maig del 1994 teníem amb nosaltres Xavier Roget, que aleshores era el responsable del Parc del Garraf, que recordem, n'hem de dir Parc del Garraf. No en podem dir Parc Natural, perquè ni ho era aleshores, ni ho és ara tampoc. Alguns dels titulars que havien aparegut als diaris, La Vanguardia, el vent que provoca una plaga de focs forestals a tota Catalunya, la batalla del foc continua activa a Vandellòs i Garraf, el foc que va obligar a tallar les costes de Garraf, en fi, amb imatges esperdidores d'aquest foc del 1994, que amb tot va ser, en quantitat de massa forestal cremada, inferior al foc de l'any 1982. Aquell 18 de maig del 1994, Xavier Roget col·locava ja sobre la taula les dades definitives dels experts sobre tot el que s'havia cremat en el gran incendi del Garraf.
Mira, el que ens ha provocat clarament a tots els que treballem en l'entorn del parc és una reflexió molt clara. De l'any 82, que va haver-hi aquell incendi que va cremar una part més important encara que en aquesta ocasió, recordem que en aquell l'any 82 es van cremar 9.000 hectàrees aproximadament. Aquesta vegada se n'han cremat, ho dic ara oficialment perquè ara ja tenim les dades concretes, 4.250 hectàrees. Hi han aparegut notícies de 5.000, 6.000, no hi havia una concreció. No? Són 4.000.
Ens havíem quedat amb unes 4.800, però...
Sí, és possible. El que passa és que a partir d'aquí, després dels estudis de fotografia que s'han fet, hi ha diverses
illes...
Ho han
delimitat molt més.
Hi ha diverses illes dintre del perímetre de l'incendi. Hi ha diverses illes que es van salvar i s'han hagut de descomptar aquestes illes com és, evidentment, zona no cremada. Doncs, com deia, s'ha fet una reflexió i em sembla que es pot concretar amb una idea molt clara i molt concreta. Amb els mitjans que es tenen avui dia, amb la prevenció d'incendis que es fa a través dels plans municipals de prevenció d'incendis, les campanyes de prevenció d'incendis amb la contractació de personal vigilant, el servei d'extinció de la Generalitat de Catalunya, els bombers, són tremendament efectius. Tremendament efectius. En el 99% dels casos, tots els incendis petits, tots els incendis mitjans que hi ha hagut durant tots aquests anys, que es produeixen cada estiu, són innumerables. El nombre d'intervencions és altíssim. És una efectivitat tremenda, terrible. Allò s'apaga, es controla i s'apaga. Molt bé. Què succeeix, doncs? Doncs que, escolta, cada 12 anys, cada 15 anys, hi ha un incident, un incendi en aquest cas, que per les condicions meteorològiques s'escapa i per tant som conscients de que amb els mitjans actuals d'infraestructures, de serveis d'extinció, de planificació, de prevenció, no són capaços d'arribar en aquest límit de seguretat. Es sobrepassa aquest límit. Quan fa 2 mesos que no plou, el mes d'abril, que no hi ha una situació d'alerta al mes d'abril, que aquestes situacions d'alerta i de prevenció, i de gent vigilant, i d'actuació, i d'equips, són a l'estiu. Quan es produeix fora de la temporada, quan resulta que hi ha un vent de 60 km per hora, que és un vent terrible per la propagació d'un foc, doncs no, aquest límit que s'havia creat i que s'havia plantejat de seguretat queda sobrepassat. I llavors tenim el gran desastre, com s'ha produït aquest any. És a dir, que la idea que ha de quedar clara és que... Jo també m'ha sabut potser una mica de greu, no? Tot plegat s'han dit moltes coses aquests dies.
Això és el que comentarem també.
Clar, i sembla ser com si no hi hagués cap tipus de previsió. Això no és cert. Durant tots aquests anys bé que s'ha controlat el tema del foc. Però som conscients ara de que aquests mitjans, amb aquestes situacions singulars, tan específiques, no s'hi pot donar resposta, no s'arriba. Bueno, la reflexió que ens contempla és, doncs, No pot ser que d'aquí a 15 anys ens torni a passar el mateix. Que tornem a treballar, que tornem a controlar, que tornem a pagar, que tornem a recrear i que d'aquí a 15 anys ens torni a cremar. Això
sí,
no pot ser.
Ara que estem parlant del no pot ser...
Això és el que ens deia Xavier Roget fa 30 anys. parlant de 15 anys vista. I 15 anys vista, òbviament, hi ha més mitjans. 15 anys vista, el Garraf està no sec, més sec encara que el que estava aleshores, que feia 2 mesos o 3 mesos que no plovia, i òbviament també el coneixement del foc és molt més ampli. Allò va succeir fa ara 30 anys, un 9 d'abril del 1994, era dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, fins que no van passar 4 dies, el foc no es va poder donar més o menys per controlat i extingit, i una diferència també important. En aquell moment els voluntaris podien arribar a primera línia, diríem que amb una certa facilitat, i fins i tot es demanaven. Òbviament, amb el pas dels anys i el coneixement del foc, ara aquest fet del voluntariat a primera línia en cotxe ja no es contempla de cap manera, sinó que, òbviament, són els professionals els que s'enfronten als incendis forestals, i el voluntariat queda, diguem-ne, amb unes tasques específiques de suport al personal i de suport al veïnat. Però en aquell moment encara era un moment en què la població s'acostava directament al foc i lluitava contra el foc de la millor manera que podia al costat del cos de bombers. Han passat 30 anys, 9 d'abril del 1994, hem volgut recordar avui, a través d'aquests 2 testimonis dels molts que tindríem, el que Sitges va viure, diguem-ne, amb una tensió enorme, i després amb aquella desolació de veure el Garraf absolutament socarrimat.